Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El diumenge de la setmana que ve, dia 2 d'octubre, el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, ordenarà de diaques Miquel Calzina i Josep Rodeja. Avui parlarem amb un d'ells, amb en Josep Rodeja, a pocs dies per aquest acte tan important per ell i també per a l'Església de Girona. Comencem, com és habitual, escoltant la carta del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Visitar els presos. En aquests dies celebrem la festa de la Mare de Déu de la Mercè, alliberadora de captius, i el dia 6 de novembre el jubileu del pres en aquest any de la misericòrdia. Són dies per recordar i valorar la missió que com a Església portem a terme a les presons amb els interns i també l'atenció als funcionaris. El Concili Provincial de la Tarraconense de 1995 exhortava els cristians i la societat en general a prendre consciència de la situació de les persones que són a la presó, de les causes que els hi han portat i de les conseqüències per les seves vides. Algunes dades. Les dades del setembre passat indicaven un total de 8.810 persones en centres penitenciaris de Catalunya i de 1.055 en llibertat condicional. El col·lectiu es compon de 8.188 homes i 602 dones, 1.215 preventius, 7.574 penats. A la nostra diòcesi de Girona, al centre, al Puig de les Basses de Figueres, hi ha 728 interns. Al centre obert de Girona, 106. Hi ha 3 preveres i 5 voluntaris laics amb responsabilitats pastorals als centres de Girona. A tot Catalunya fan aquesta tasca 23 preveres, un diaca i 79 voluntaris. La missió eclesial als centres d'internament és anomenada pastoral penitenciària. L'Església, des dels seus inicis, s'ha preocupat dels presos, tal com consta en el llibre dels Fets dels Apòstols i a la Carta als Hebreus. Recordem que Jesús també fou pres i es va identificar amb els presos, el capítol 25 de l'Evangeli de Sant Mateu. Els qui treballen en la pastoral penitenciària, després d'una preparació adient, són enviats per esdevenir presència i missió de l'Església en el món de les persones privades de llibertat per fer-hi present Jesucrist i els seus dons. Cal remarcar dues dimensions. Evangelització, per apropar Jesús i el seu missatge als qui estan privats de llibertat i a les seves famílies, i evangelització com a tasca humanitzadora que es preocupa de les necessitats humanes i materials dels interns i familiars. El missatge alliberador de l'Evangeli s'intenta concretar en accions i gestos. Això en tres àmbits: prevenció, internament i reinserció. Per això cal la conscienciació i educació en parròquies, escoles i grups de joves per evitar possibles delictes. Alhora, cal afirmar en tots nosaltres la convicció que les presons són també parròquies, si voleu, especials, on viuen germans i germanes de la família. Durant l'internament s'ofereixen celebracions, pregàries, formació, atenció personalitzada, propostes educatives. Tanmateix, cal subratllar que diverses entitats d'Església estan treballant amb les persones amb permisos de sortida o en llibertat condicional amb l'actitud generosa de l'acolliment. No tots podem ser responsables actius d'aquesta missió envers els presos, però tots ens hem de sentir responsables que realitzi. Així també col·laborem en l'obra de misericòrdia de visitar els presos. Que la Mare de Déu de la Mercè, alliberadora de captius, ens hi ajudi. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
El Bisbat de Girona promou un pla de formació integral. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Ben retrobada, Meritxell. Bona temporada.
Hola, bona temporada, Àngel. Amb l'inici del nou curs, el Bisbat de Girona promou un pla de formació ampli i integral per impulsar la formació permanent dels cristians. Les iniciatives van dirigides sobretot als laics i laiques que assumeixen serveis i responsabilitats eclesials en els diversos àmbits diocesans i parroquials. L'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona inicia el nou curs amb noves propostes de formació complementària en cultura i comprensió del fet religiós. Amb el nou curs també es posa en marxa per primera vegada l'Escola de Catequistes amb un pla de formació permanent dirigit als més de 700 catequistes i educadors a la fe que treballen en la formació catequètica d'infants i joves a diversos nivells. Les jornades de treball, que seran mensuals, es duran a terme d'octubre a juny. Paral·lelament, s'ha posat en marxa un pla de formació per laics que dirigeixen la celebració dominical en absència de prevere. Actualment, la diòcesi de Girona compta amb una trentena de laics amb nomenament episcopal per poder presidir celebracions dominicals i aquest col·lectiu comptarà enguany amb un pla específic de formació per complementar el servei i la funció que desenvolupen a les seves comunitats parroquials. Per la seva banda, la Delegació de Pastoral Familiar ofereix el segon curs del cicle trienal sobre creixement personal, emocional i espiritual dirigit i impartit pel psicòleg Josep Maria Bobet i el psicoterapeuta Josep González. També el Centre d'Orientació Familiar oferirà aquest curs sessions de formació sobre mediació i acompanyament pels voluntaris que col·laboren amb aquest servei des de l'àmbit sanitari, jurídic o d'assistència social. Finalment, el Bisbat de Girona continua apostant per la formació dels diaques permanents i des de la seva posada en marxa l'any 2009 ja han estat ordenats 10 diaques permanents i n'hi ha 3 més en període de formació prèvia. Ara es donarà continuïtat a aquesta formació teològica i litúrgica amb un seminari que tindrà lloc entre els mesos d'octubre de 2016 i maig de 2017.
Més de 500 persones participen en la Gran Festa de la Misericòrdia a la Salut de Terrades.
El passat diumenge es va celebrar al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades la Gran Festa de la Misericòrdia amb la participació de més de 500 persones vingudes de les diferents parròquies de l'arxiprestat de l'Alt Empordà Interior. Els actes van començar amb un espai de reconciliació per rebre el sagrament del perdó. Després va ser el torn dels tallers on els participants van poder escollir entre misericòrdia i educació, misericòrdia i ecologia, misericòrdia i malaltia, testimoni de misericòrdia i un espai de silenci i de pregària. La jornada va comptar també amb la celebració de l'Eucaristia presidida pel bisbe Francesc i concelebrada pels mossens de l'arxiprestat. Tot seguit es va creure a la Porta Santa de la Misericòrdia i es va dur a terme la benedicció dels infants, dels matrimonis i les famílies.
La Frater posa en marxa el projecte d'una casa de colònies oberta a entitats que treballen amb persones amb discapacitat.
La Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat de Girona ha posat en marxa el projecte de convertir la casa de colònies de Sant Feliu de Pallerols, que utilitzen durant l'estiu, en un espai obert a altres entitats que treballen amb persones amb discapacitat. El Bisbat de Girona, la Diputació de Girona, l'Obra Social La Caixa, l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i altres entitats hi han confiat en el projecte a través del seu suport econòmic. La Casa de Colònies preveu oferir 3.000 places i estarà oberta durant tot l'any.
Les organitzacions eclesials se sumen a la crida conjunta que Càritas Internacional i el Servei Jesuït als Refugiats dirigeixen als líders mundials.
Les organitzacions eclesials Càritas, Conferi, Justícia i Pau s'han sumat a la crida conjunta que Càritas Internacional i el Servei Jesuït als Refugiats han dirigit als líders de tot el món que aquesta setmana han participat a Nova York a la cimera de les Nacions Unides sobre refugiats i migrants. La Comissió Episcopal de Migracions també s'ha unit a la crida d'aquestes organitzacions demanant que les deliberacions de la cimera es tradueixin en acords efectius que vetllin pel reconeixement, l'acollida i la protecció en favor dels emigrants i refugiats. Com van manifestar durant la Jornada Mundial de Migracions del passat 17 de gener, asseguren que no s'ha d'oblidar que darrere d'aquests fluxos migratoris hi ha la inhumanitat d'un sistema econòmic injust on preval el lucre sobre la dignitat de la persona i el bé comú.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Punt de vista també aquesta nova temporada, avui amb Laura Fanals, que és redactora del diari de Girona. Benvinguda, Laura.
Hola, bones.
Bona temporada.
Merci.
Quan vulguis.
Aquesta setmana ha fet 43 anys que els militars de Pinochet van assassinar el capellà empordanès Joan Alsina a Santiago de Xile. Alsina va arribar a Xile l'any 68 i el seu únic pecat va ser defensar valors socialistes, democràtics i treballar a favor dels més desvalguts. Això va ser suficient perquè Pinochet, durant el cop d'estat del 73, el considerés perillós pel règim, de manera que va ordenar torturar-lo i assassinar-lo amb un parell de trets al Puente Bulnes de Santiago. Aquest estiu hi he anat i he vist que Xile és un país agraït, que no oblida la figura d'Alsina, sinó que la té molt present. I té una plaça dedicada, un centre de salut que porta el seu nom, un mural amb les últimes paraules que va dedicar al seu botxí, «Mata'm de cara que et vull veure per poder-te donar el perdó», i un memorial on hi ha, entre moltes altres, l'emotiva carta que el seu pare va enviar als seus assassins. Alsina hagués pogut ser una víctima anònima més de la dictadura, però Xile ha reconegut la seva pàlua i l'ha elevat a la categoria d'heroi. Com a gironina, això m'omple d'orgull, i desitjo que siguem capaços de fer el mateix a casa nostra amb tants altres herois anònims.
El diumenge de la setmana que ve, dia 2 d'octubre, a les 6 de la tarda, el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, ordenarà diaques a Miquel Calsina i Josep Rodeja. Miquel Calsina és professor de la Universitat Ramon Llull, és delegat episcopal de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona i també col·labora a l'agrupació de parròquies de la Bisbal. Josep Rodeja és casat, amb dues filles, treballa al servei d'atenció a l'usuari de l'Hospital Josep Trueta de Girona i col·labora a les parròquies de la Vall del Llémena i de Sant Jordi d'Esvalls. Tenim aquí al nostre estudi amb en Josep Rodeja. Benvingut, Josep. Felicitats. El diumenge de la setmana que ve, dia 2 d'octubre, seràs ordenat de diaca. Què és per això, tu, a 7 dies?
Bé, si Déu vol, diguem, si Déu vol, estic molt il·lusionat. Bé, per mi és... Per dir-ho, aviam, comencem. És una vocació que la tenia molt arrelada ja fa temps. Tot va començar quan estava a l'institut, quan es va obrir l'Institut de Teologia, això era el curs 88-89. Aleshores, un bon home, en Joaquim Putang, doncs, em va animar que assistís, que em matriculés, em va veure les meves inquietuds. Dic, ostres, estaria molt bé que te'n matriculessis. Aleshores, jo no m'ho vaig pensar dues vegades i dic, bueno, doncs ho vaig a fer, ho vaig a provar-ho, no? I va ser així, doncs, que va començar aquest arrelament, aquesta experiència, les classes, i, per cert, és on vaig conèixer la meva esposa, la Núria.
Que és curiós, perquè l'Església Catòlica mana que el qui vol ser diaca ha de demanar permís a la seva esposa per ser-ho.
Bueno, aquest pas... bueno, això té una cosa, s'ha d'aclarir. Quan et fan la proposta, quan tu vols... és que és el rector, el teu rector, que és el que et fa la presentació. Aleshores, tu has d'anar allà i et diuen que primer és un curset propedèutic, que és la preparació, a veure si realment aquesta crida és una crida autèntica. Perquè, és clar, a vegades tenim aquesta il·lusió, aquesta entrada, dic, ostres, sí, això m'agrada, no? Però s'ha de palpar, s'ha de...
Madurar, fins
viure, en el fons. I aquests curset propedèutic van ser molt, molt bonic perquè entraven aspectes de l'Església i la formació, entendre aquest món que és Jesús. Aleshores, veus, comences a palpar, a veure, ostres, sí, ara sí, això va per mi. Doncs en aquest moment doncs, ja és el primer pas. És una valoració que es feia un any i llavors et deien, bé, et veus, estàs preparat, endavant. Llavors aquí ja ve aquesta segona fase, per dir-ho. Llavors diuen, ostres, ara sí que necessitem el permís de l'esposa perquè sàpigues què comporta això, perquè és un compromís. És clar, també són unes hores que també estaràs fora de casa i dedicant també als estudis, i és clar, també heu de comprendre que tenim una família, la família és important.
Això et volia preguntar, però deixa'm saludar la Núria.
Molt bé.
Que la tenim aquí, que és la teva senyora. Núria, tu li vas dir que sí, lògicament.
Bueno, perquè en Josep i jo ja fa anys, des que ens vam conèixer a l'Institut de Teologia, que hem col·laborat tots dos a la parròquia, i bueno, han sigut dos vides les nostres que Déu ens els ha anat acostant. I el que deia en Josep, no?, teníem un bon amic, que és en Joaquim Botan, que era, en aquell moment era el secretari de l'Institut de Teologia, que amb la seva esposa sempre intentaven de buscar moments perquè en Josep i jo estiguéssim sols. Diu, aquests dos fan parella. I no va haver-hi maneres. I va ser un estiu, un dissabte de setembre, que plovia, com ahir, aquí a Girona, i jo pujava a l'autobús de Sarrià corrent sense paraigua, i ell molt amablement em va cedir el paraigua. Deia, oi, què tal, com va l'estiu? T'apuntaràs a l'Institut de Teologia? Sí, no, continuarem. Vam quedar un dia per fer un cafè, i així es van continuar. I llavors la Roser, en concret, va dir, caram, aquests dos, tant que ens hem esforçat, i mira'ls. I d'aquí ve que quan ens van casar a la parròquia, amb el mossèn Ponsatí, que ens apreciava també molt, perquè treballàvem a... Jo estava allà de catequista, li vam dir el que era aleshores el rector del seminari, mossèn Ramon Oller, si podríem celebrar el refrigeri, vaja, perquè per dret canònic l'institut, els seminaris no es poden fer casaments. Ens vam casar a la parròquia, el que ha sigut molt maco, perquè els companys, doncs, tots van participar, ens van ajudar a preparar el berenar i tal, i bueno, va ser molt maco.
Molt bé.
Era una època maca, aquella.
Ara en Josep deia que, esclar, vosaltres teniu fills. Els vostres fills, també els hi heu explicat, això, quines edats tenen?
20 i 21.
Bé, per tant, ja són grans.
Grans i universitàries. Una ja ha acabat.
Els vostres fills, com ho varen entendre?
En un principi, bé i no. A veure, m'explicaré. El que més els hi va costar era això del diaca, fet la funció, no?
Sí, perquè el diaca, explica'ns a Josep, quina és la feina del diaca.
Bé, la funció del diaca,
però segons... Alguns diuen que són com capellans, però no poden ni confessar ni consagrar.
No, això ja no, això ja pertany al prevere, eh? A veure, m'explicaré. Això ho diu clarament el Concili Vaticà II, concretament a la Constitució de Lumen Gentium, número 29, ens explica una mica, és molt maco com ho explica, no?, perquè ho fa d'una manera bastant, diguem-ne, classificar, no?, comença, doncs, a administrar solemnament el baptisme. Mira que és preciós, això sona molt maco, eh? Després, entre altres coses, també és assistir a l'Església, diguem-ne, els que es casen, en nom de l'Església, els que es casen, eh? És el matrimoni. Després tenim, doncs, les exèquies. Eh? A part d'això, també podem repartir, diguem-ne, el viàtic pels moribunds, d'acord? I entre això també s'ha donat el cas, també... fer celebracions de la paraula.
Ets conscient, Núria, que no el tindràs tant a casa?
Això és una tonteria.
Quan sigui diaca, ja.
Això és una tonteria, perquè quan has preguntat per les nostres filles, fa 6 anys, quan en Josep es va apuntar al curs propedèutic, potser sí era més difícil, perquè és l'època de l'adolescència, elles tenien 15 o 16 anys, i el que veien és la part externa. No entenien què és el diaconat, no?, la part sacramental. I elles deien, i papa, t'hauràs de posar aquesta roba, i papa, i els meus amics ho sabran. I el sentit de la vergonya, perquè la l'adolescència és aquesta cosa de no voler destacar i fer el que fan els altres, no? Però han passat aquests 6 anys i la nostra vida no ha canviat d'abans de que en Josep comencés aquest curs de formació i de que les esposes dels candidats, aleshores, també ens van fer uns cursets amb l'esposa del diaca de Barcelona, el mossèn Ortín, i així també ens van fer unes xerrades. I ha sigut uns 6 anys que tots hem anat madurant. Jo que et deia que la nostra vida no ha canviat, perquè cada diumenge a casa nostra ja se sap que s'ha d'aixecar aviat, s'ha d'anar a buscar el pa, hem d'esmorzar junts, s'ha d'anar a missa, entre setmana jo no hi soc perquè faig catequesis, elles també fan activitats al casal...
Sí, perquè tu també tens una missió, que és la de dirigir la celebració de la paraula en absència de prevere.
Això és en cas d'urgència. Hi ha una instrucció de la Santa Seu del 97 que parla d'això, de la col·laboració dels fides laics amb els sacerdots. Això ha vingut perquè és una necessitat que es troba a l'Església, sobretot l'europea, que per manca de capellans o per capellans molt grans, que en determinades parròquies molt petites o molt llunyanes, posem per cas Sant Aniol de Finestra, que està dintre de l'arxiprestat del Llemenar, a vegades el mossèn es fa curt de jornal. I, bueno, després, per nomenament del bisbe, a petició del rector, moment donat, jo hi puc anar-hi. A celebrar això, no? A celebrar el dia del Senyor, celebrar el diumenge.
Núria, quin és el paper de la dona del diaca?
Bueno, jo em penso que és el de qualsevol cristiana. Vull dir que... i qualsevol esposa cristiana. Vull dir que, primer de tot, el nostre sagrament, la nostra vocació és el matrimoni. I després, dintre d'un matrimoni cristià, és viure el cristianisme i celebrar el diumenge. El diumenge és el dia del Senyor i a casa nostra el diumenge té una connotació molt especial. És el dia que esmorzem més bé, que ens vestim, que tenim el vestit el diumenge. I entre aquestes coses, doncs, es col·labora a la parròquia. I en mica en mica, doncs, vas veient que el rector... et va agafant confiança i, bueno, la responsabilitat cada vegada són més grans. I les nenes ara ja són més grans, tenen 20 i 21 anys, estan a Barcelona, ara en aquest moment estan a Barcelona, una hi ha acabat, però el màster, etc., i ja fan la seva vida.
Josep, quin creus que és el missatge de Jesús que més falta avui a la nostra societat?
Home, bé, molt clar, jo penso que el missatge és que nosaltres no ens podem tancar, no podem ser insolidaris amb el que ens envolta, no podem fer portar una vida còmoda, sinó estar oberts als altres. Sobretot, ser senzills, no buscar complicacions, ser oberts en el sentit, doncs, que portar una pau a dintre, no?, a saber escoltar i, sobretot, compartir. Compartir. Compartir amb la gent.
I l'Església, en general, com la veus?
L'Església... Bé, l'Església té els seus... aviam, té les seves... com ho diria jo? Ara me surt...
Les seves mancances i les seves virtuts.
No, sí, les mancances. També hi ha les alegries i també hi ha les coses que, bueno, com tot home, ja ho sabem, que no són perfectes. Tenim defectes. El que hem de mirar és que l'Església ha de ser oberta. Oberta i no massa... massa exigent, no? No massa llegir el pèl de la lletra de les coses, sinó ser oberts a la senzillesa. Escoltar, escoltar. Escoltar, perquè hi ha gent necessitada. Ara, avui dia, sobretot aquesta immediatesa, no? La gent vol les coses ja, els joves estan acostumats a tenir les coses ja. No hi ha una paciència, una espera, tot cal... És com el pagès, no?, que planta certes llavors. Aquestes llavors, algunes més aviat i altres més tard, però té una espera. És això, esperar, i que després les coses donen fruit. Però si les coses es fan de pressa, sense pensar, o mirar perquè, mira, fer punts, no cau malament. Això és un perill, és un perill. fins i tot això que diguem, no ens podem tancar, perquè si ens tanquem suposa que seria una església individualista, que fins i tot nosaltres no coneixeríem ni els veïns, saps? Ni la gent que ens envolta al carrer.
Josep, els companys de feina de l'Hospital Josep Trueta també els has convidat o no?
Home, i tant que sí. Vull dir, a mi ja em coneixen ja. Aquesta casa ja porto 30 anys.
Quan els hi vas dir, què et van dir?
Sí, en principi, bueno, ja saben les meves conviccions. Jo no m'ha faltat pas d'amagar-me. No m'he amagat mai. Ells ja ho veuen, no? El tarannà aquest de ser obert, no buscar conflictes, que això, desgraciadament, en el món laboral sempre hi ha aquesta escala de pujar, i si cal, si has de, entre cometes, aixafar el company, doncs mira, millor perquè jo pugui ser més... No, això no, és més aviat compartir, buscar aquesta química de dir, bueno, uita, fem això, jo em faré això, l'altre, i així és conjuntament, és a dir, fer comunitat, aquesta mateixa comunitat és el que dona l'èxit, no?, que tot vagi bé, que rulli.
Josep, falta una setmana, desitgem el millor, que et preparis el millor possible. Tu també, Núria, que compartim tots plegats la festa. I també des d'aquí volem felicitar amb en Miquel Calzina, que conjuntament amb tu seran els dos ordenats de diaques. Et recordem, el diumenge de la setmana que ve, dia 2 d'octubre, a les 6 de la tarda, el nostre bisbe Francesc us ordenarà. Gràcies, Josep Rodeja.
Moltes gràcies.
Gràcies, Núria, també.
Gràcies.
La muller de Josep. Que vagi molt bé i felicitats.
Gràcies.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 25, a plec de la Mare de Déu de la Pietat d'Arbúcies. Misses a les 10, a les 12 i a les 8 del vespre. Dilluns que ve, dia 26, festa de Sant Cosme i Sant Damià a Sant Julià de Ramis. A les 11, a l'església dels Sants Metges, missa presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. Dijous que ve, dia 29, s'inaugura el curs a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A les 7 de la tarda, missa presidida pel nostre bisbe i després lliçó inaugural a càrrec de Margarida Bufarrull, presidenta de l'Institut Borja de Bioètica. Parlarà sobre Amoris Laetitia, amor i tendresa en l'Església. Divendres que ve, dia 30, comencen les catequesis per a joves i adults organitzades per la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries a la sala d'actes del Centre Cívic d'Empúria Brava de 9 a 10 del vespre. Es portaran a terme els mesos d'octubre i novembre. Més informació en el correu electrònic santamariabasilica@gmail.com. Repeteixo, santamariabasilica@gmail.com. Anem tots a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 25 de setembre. Ho farem amb Carme Panella, professora de les Domíniques del Pare Coll de Girona. Aquí li agraïm la seva col·laboració durant tot aquest mes de setembre. Gràcies, Carme. Bona temporada, que vagi molt bé. Tot i que ja l'has començada, perquè ets professora, per tant...
Certament, ja tenim el curs engegat.
Que vagi molt bé la temporada. A partir del mes proper tindrem amb nosaltres el pare Anton Maria Vilarrúbies, que ens portarà els evangelis d'octubre i novembre. Gràcies, Carme, com vulguis.
L'evangeli d'aquest diumenge és de Lluc, capítol 16, versets del 19 al 31. La paràbola que ens porta avui Jesús és d'una gran càrrega social. A casa del ric se celebren festes cada dia. El pobre Llàtzer, amb el cos nefrat, espera a prop de la porta per menjar-se'n les engrunes. Encara ara, l'home ric continua mirant per ell i pels seus, sovint incapaç de veure el pobre cabriu de les engrunes davant de casa seva. Però la mort a tots ens agermana, i el ric, des del reialme de la mort, alça els ulls i veu Llàtzer al costat del pare Abraham. I així com Llàtzer no és enaltit només pel fet de ser pobre, el ric no és pas condemnat per les seves riqueses, sinó per no haver-les sabut compartir. A ningú li és negada la celebració festiva. D'altra banda, cal entendre que l'almoina no és ni ha de ser un acte per netejar consciències, sinó un acte de justícia social. La riquesa va encegar l'home ric. És la mateixa ceguesa que ens impedeix avui veure el rodamont dormint al carrer o el refugiat trucant les portes per entrar a Europa. Posem-nos ara a la pell dels cinc germans del ric. Ells, com nosaltres, encara som a temps de capgirar els fets. Jesús ens invita a obrir la porta a Llàtzer per compartir amb ell els dons que ens han estat donats.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.